Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya. 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a l'Església d'Urgell d'avui. Ja saben que els farem arribar informació religiosa cristiana del nostre bisbat d'Urgell. A l'entrevista, aquesta nit, els oferirem una conversa propera i senzilla amb mossèn Ramon Rossell, delegat diocesà de Santuaris i Turisme Religiós, que ens parlarà de la recent trobada de rectors de santuaris de Catalunya, Balears i Andorra, duta a terme al santuari de Lluc, a Mallorca, recentment. No hi faltarà el recull de notícies de la setmana i la resposta del nostre col·laborador, el doctor Xavier Parés, doctor en litúrgia de la nostra diòcesi i delegat de litúrgia. A una de les preguntes que sovint ens fem sobre la vida litúrgica, sobre l'Església i sobre la vida cristiana en general. Clourem el programa amb unes breus dades d'agenda. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patrícia Navas a la locució, l'Àlex Alsina a les vies del so i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta aquest espai radiofònic setmanal. Comencem. Comencem, doncs, l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, com sempre, amb el recull de notícies de la setmana que ens arriben a través de la Patrícia Navas. Endavant.
El proppassat dissabte, dia 18, i sota la presidència dels vicaris general i episcopal d'Urgell i del secretari del Consell, va tenir lloc al Santuari del Sant Crist de Balaguer la sessió ordinària del Consell Pastoral Diocesà d'Urgell. El tema central de la reunió fou la presentació del treball que les Càritas Diocesanes de Catalunya han dut a terme per a respondre a la crisi dels refugiats, amb una ponència a càrrec de Carme Borbonés, expresidenta de Càritas Catalunya. Borbonés va analitzar les principals actuacions de l'Església per a respondre al drama dels refugiats que arriben a les portes d'Europa. A continuació, el vicari general, mossèn Ignasi Navarri, va presentar al Consell una síntesi estadística de l'atenció pastoral dels preveres a les parròquies del bisbat i una nova iniciativa que el bisbat està engegant, que es fonamenta en la formació dels laics perquè puguin presidir celebracions litúrgiques en espera de prevere en pobles petits als quals la presència del prevere ja no es pot assegurar setmanalment. També mossèn Navarri informà sobre la tercera jornada diocesana d'Urgell que es celebrarà el dissabte dia 10 de juny i que vol ser una diada per a mostrar l'alegria de la fe i del ser cristià i la vitalitat de l'Església d'Urgell, que amb les seves llums i ombres vol fer realitat humilment la crida del Papa Francesc a ser una església en sortida que està a prop dels més necessitats. Finalment, mossèn Antoni Elvira, vicari episcopal, informà sobre el recés per a laics presidit per l'arquebisbe que tindrà lloc a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer el cap de setmana del 31 de març al 2 d'abril. Dilluns passat, dia 20, solemnitat litúrgica de Sant Josep, la llar de Sant Josep de les Germanetes dels Ancians Desemparats de la Seu d'Urgell va celebrar la festa del seu patró i protector. L'Eucaristia fou presidida per mossèn Ignasi Navarri, vicari general, qui a la seva homilia va glossar la figura de Sant Josep, l'home obedient, valent i prudent, que va renunciar als seus projectes i a la seva fama per tal que Déu fes que de Maria nasqués Jesucrist. Sant Josep, l'home creient, a qui molt bé li escau i pot compartir la benaurança que Santa Elisabet dirigeix a Maria. Feliç tu que has cregut, allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà. Sant Josep, protector i custodi dels nostres seminaris, de moltes congregacions i institucions de l'Església, com la de les Germanetes dels Ancians Desemparats, i també pare i model de totes les famílies cristianes que ajudem a créixer en edat, saviesa i gràcia als nostres fills. I dimarts passat, dia 21, va tenir lloc a Organyà la 12a trobada diocesana del moviment apostòlic Vida Creixent d'Urgell amb l'assistència d'unes 115 persones. La jornada s'inicia amb la benvinguda als assistents a l'església parroquial per part del rector mossèn Jordi Vázquez i de la coordinadora diocesana del moviment Maria Carme Ribas. A continuació, la coordinadora va explicar les principals novetats del moviment al llarg d'aquest any i les principals accions apostòliques dutes a terme a les parròquies del bisbat d'Urgell. Precisament enguany es compleixen els 25 anys que Vida Creixent va començar formalment els seus passos a la diòcesi d'Urgell. Va ser l'any 1992. Tot seguit, els participants de la jornada van dur a terme una visita guiada per la vila d'Organyà, visitant l'església parroquial, les importants homilies d'Organyà, el text més antic escrit en llengua catalana, i els principals llocs emblemàtics de la població. Al migdia se celebra l'Eucaristia, presidida per l'arcabisbe Joan Enric, qui en la seva homilia va animar els fidels a tenir fe i confiança en Déu, fins i tot en els moments més complicats de la vida, sobretot quan sembla que Déu calla i que, com Jesús a la creu, diem Déu meu, per què m'heu abandonat? Monsenyor Vives va exhortar els participants a la trobada a viure amb joia i lliurement la seva bellesa i a recolzar-se mútuament en les dificultats, confiant en el valor de la pregària i del mutu ajut. El 1983, Joan Vinyes, un català molt interessat en el moviment Vimontant, creat a França en la dècada dels anys 50, assistia al congrés que se celebrava a Toulouse, quedà realment entusiasmat pel que havia vist i viscut i decidí que aquest moviment s'havia d'establir a Catalunya. Va visitar l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Jubany, per proposar-li de fer-ho a Barcelona i de seguida es posà fil a l'agulla. El 1984, a la Casa d'Exercicis de Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona, se celebrà la primera assemblea constituent de Vida Creixent. A Urgell, el Carles Dalmau va ser un dels pioners de la implantació del moviment a la diòcesi a partir de l'any 1991. Vida creixent es fonamenta en l'exercici d'aquests tres principis: amistat, espiritualitat i apostolat.
Els passats dies 6 al 8 d'aquest mes de març es va dur a terme la 38a trobada de rectors de santuaris de Catalunya, Balears i Andorra. Concretament es va fer al Santuari de Lluc, a Mallorca, a la que va assistir el nostre convidat a l'entrevista d'aquesta nit, mossèn Ramon Rossell, que és capellà del Santuari de Meritxell, al Principat d'Andorra, i delegat diocesà d'Urgell de Santuaris i Turisme Religiós. Bona nit, mossèn Ramon.
Molt bona nit i gràcies de convidar-me.
Oh, encantats de tenir-lo aquí perquè ens explicarà moltes coses de què es va parlar a Lluc. Però prèviament voldríem demanar-li per què es fan aquestes trobades, mossèn Ramon?
Perquè els que vivim en santuaris, que tenim com a casa el santuari, som els privilegiats.
Ja.
I molt privilegiats. Som persones i formem una gran família. I la família s'ha de reunir. I quan ens reunim, sí, doncs intercanviem i sobretot, com va dir el bisbe, el nostre president, Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, quan ens va saludar a Lluc, va dir, sobretot, enriquiu la vostra relació interior entre nosaltres. I crec que el bisbe Agustí ens ho va dir molt clar. Per què la trobada? És perquè mútuament ens enriquim, ens encoratgem de poder fer un gran servei a l'Església des del santuari, quan sobretot el Papa ens diu que el santuari ha de ser un hospital de campanya.
Mossèn Ramon, des de quan es fan aquestes trobades?
Doncs es fan la 38a, doncs tinc la sort que jo vaig ser dels primers. Vam començar doncs, amb un monjo de Montserrat, no recordo quin, perquè van desfilant els monjos. Cada 3 o 4 anys els canvien. Que no acostumen a ser el secretari. Després hi va haver un gran animador, que se va de Girona, el Salvador Batalla, que va tirar molt de força el carro endavant pel que fa a santuaris i turisme religiós. El recordem amb molt d'afecte. I després el Ballerín, que també era un gran animador, que llavors estava a Queralt, i bé, i jo, com a capellà de Meritxell, m'hi vaig colar. Érem 6 o 7. Avui, normalment, doncs som uns 50. I soc des de la primera.
50 de tota Catalunya. Tants santuaris, afortunadament,
sí,
hi ha. Sí?
Sí, sí, hi ha els santuaris i també laics. Per exemple, a Mallorca hi ha d'aquells que diuen donats. Nosaltres d'Andorra, doncs hi havia el Pep Bissa, que normalment ha sigut monitor d'Aina, treballa a Càritas actualment, i doncs m'acompanya perquè el dissabte i diumenge fa un gran servei també al Santuari de Meritxell. Per tant, doncs, també hi ha laics. Sí, però podrien ser més.
Sí.
Com, per exemple, doncs, hi ha algun bisbat que hi hem vingut, com el Santuari la Teresita de Lisieux o algun altre de Solsona, que encara n'hi ha molt més. Però vaja, els més importants hi som, La Cisa, els Àngels, Núria, sí, tot sí. Ho diràs, Núria, i Maria Meritxell, no fallem mai.
Sí.
Abans hi havia Balaguer, però mossèn Balaguer és gran i no s'hi empenya gaire. També doncs, abans hi havia la Vall d'Aran, però ara va morir el meu company, que venia sempre. I bé, els temes evolucionen, però va endavant.
Què es fa en una trobada així?
Bé, una trobada d'aquesta manera es busca sempre un tema actual que respongui a les necessitats de l'Església. Això, els delegats ens reunim a casa del bisbe Cortés i allà decidim els dies, normalment sempre és la primera setmana de Quaresma, i després busquem el tema i busquem el lloc. Aquest any, doncs, per exemple, per no anar tan lluny, ha estat doncs, el Ramon Llull, el 7è centenari de la seva mort, i donava doncs, per molt la seva reflexió. I tot ha anat entorn d'aquest gran místic, filòsof, ecumènic i ecumenista, doncs, Ramon Llull.
I quina ha estat la temàtica d'aquest any, podríem dir, a nivell de santuaris i turisme religiós, en definitiva?
El tema d'aquest any era Llull transmet el que viu, persona mística, ecumènica i ecològica. Aquest era el tema d'enguany. Aleshores, hem tingut una conferència sobre Ramon Llull místic, que doncs, a mi... jo havia estudiat filologia i vaig fer el treball de Ramon Llull com a final de carrera i l'he arribat a redescobrir i més a casa seva. Doncs, com a místic, qui sóc jo? Jo sóc el full del Crist, sóc l'enamorat. Després, doncs, t'enriqueixes perquè, per exemple, a Canillo aquesta setmana vam presentar una restauració d'un retaule del Crist i jo, a Mallorca, quan vaig sentir que en Teodor Suau ens deia que Llull, mirant un retaule de la passió, va convertir tota la seva vida, i d'allí va obrir les portes a tota aquesta riquesa de pensament que ens ha fet viure durant 700 anys, doncs m'emocionava, no? Després, el Ramon Llull, que va patir tant pel diàleg amb els maometans, amb l'islam, malgrat li va portar molt dolor, molt sofriment, doncs ens vam enriquir amb un islamista, Mahomet, i un altre jueu, que ens van enriquir el col·loqui. Després hi va haver, òbviament, Ramon Llull va escriure un llibre molt bonic sobre la Ave Maria, i el rector de Lluc ens va parlar d'aquest llibre de l'Ave Maria. I finalment, doncs, el Teodor Suau, que l'Ajuntament de Mallorca li va confiar la vida de Ramon Llull, doncs es va explicar Ramon Llull doncs, com a ecologista i com a persona doncs, de que el santuari és natura, és aire, són els ocells i és casa de tots.
Mossèn Ramon, una pregunta que segurament els nostres oients es fan. Totes aquestes trobades, hem dit, aquesta ha estat la 38a. Vostès quan es troben, quan es reuneixen, quan parlen de les anteriors i de la que acaben de fer, doncs veuen que hi ha un progrés, un enriquiment, les coses que es parlen es duen a terme, els acords que s'hi arriba doncs es concreten. Com ho veu?
Un gran enriquiment.
Sí,
Primer que tot, si no ens trobéssim, hi hauria capelletes. Segon, molts ens descoratjaríem, ens desanimaries, perquè viure la soledat en un santuari, que és una gran riquesa, però a vegades pot ser un motiu de descoratjament. Tercer, un progrés, només cal veure que quan arribem, tothom hi ha unes taules i tothom posa fulletons, llibres, postals, goigs, que és el que ha fet durant l'any. Aquest intercanvi ja és un gran enriquiment. I tercer, doncs, òbviament, fem compromisos concrets, treball de grup, doncs, en el qual doncs, ens comprometem, sobretot, aquest any, per dir d'una manera molt senzilla, senzillesa, diu que era una persona senzillera, llenguatge. Jo, una cosa que al col·loqui vaig insistir molt, perquè un dels professors va parlar del llenguatge de Llull, que no venia de dalt de la càtedra, sinó que venia de baix de la persona, i després els elevava a dalt. Doncs trobar llenguatge, avui que la gent no ens entén. I, per exemple, el rector de Llull va dir clarament, sisplau, fem oracions que els entengui el poble. També va demanar doncs, que hi hagi museus. Una altra cosa també molt important, molt important, és que cultura i fe doncs van junts. Una cultura sense fe li falta esperit, però una fe sense la cultura del poble és un esquelet. Tot això, aquestes idees que les portem a dins, però que surten, ens encoratgen i ens animen. Un altre, per exemple, una altra idea que ha sortit en altres reunions de santuaris, que és un trípode, és a dir, que quan fem una obra en un santuari, o també la parròquia, per què no? Doncs és un trípode. És l'església, és l'ajuntament i és l'artista, és el poble. Si falla un dels tres, fracassa. I per tant, doncs, hem de buscar sempre aquesta entesa, doncs, sobretot el santuari és l'ideal. Perquè el santuari també ens va dir en una conferència, crec que va ser el Jordi Gaià, un especialista, ell Llull, va dir, un santuari és una finestra oberta a Déu i oberta al poble.
I se sap ja, o han parlat, de quan i on serà la propera trobada?
Hi ha competència.
Tots voldrien fer-la a la seva diòcesi, sí, no?
Més que res, no. Molts la podrien
fer... Al seu santuari?
Molts la podrien fer a Andorra.
Sí?
Sempre em diuen, i a Andorra quan hi tornarem?
Sí?
El pas que a Andorra, quan la fem, és quan hi ha la temporada forta de l'esquí, temporada alta. I, bueno, ja l'hem fet dues vegades, per la coronació i després, doncs, perquè tocava, perquè no es havia fet mai. I també s'ha fet el Sant Crist de Balaguer, s'ha fet a Núria, i ara ja la proposta que hi va haver va ser la Menor de la Cinta, perquè fan un any jubilar, Tortosa. Ho decidirem el mes de maig, com fem sempre, doncs amb el bisbe Agustí, que és el nostre president de la Conferència Episcopal, i després el monjo de Montserrat, i tots els regals de Catalunya. Ens trobem allà i decidirem, doncs, el lloc definitiu de les proposicions que hi ha. La més clara és Tortosa, la Cinta, i després decidirem també el tema. Sí, i quan tenim això decidit, aleshores un servidor, el delegat, el monjo de Montserrat i algú altre, anem a Tortosa, in situ, i busquem, doncs, el responsable, doncs, que ens acompanya per trobar els personals, els professors que ens ho dirigiran.
Molt bé.
Després, una altra cosa molt bonica és que a la trobada sempre hi ha una tarda llarga de visita a un lloc determinat del santuari, o de Mallorca, per exemple, vam anar a visitar el monestir de Sant Francesc, on hi ha la tomba de Ramon Llull, doncs sempre visitem una part turística in situ. I després també fem molta pregària, és a dir, al matí, al vespre, això anima molt.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Ramon, per tota aquesta explicació tan concreta, tan precisa, d'aquesta reunió que van tenir al Santuari de Lluc de Mallorca, els rectors de Santuaris de Catalunya, Balears i Andorra. Mossèn Ramon Rossell, gràcies, com hem dit, és el nostre capellà de Santuari de Meritxell i delegat diocesà d'Urgell, concretament de la nostra diòcesi, de Santuaris i Turisme Religiós. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres de poder-me fer ressò, perquè els companys estan molt contents.
Sí.
I sé que hi ha un capellà de Girona amb la taula de l'Evangeli que em va dir, allò el diumenge et vaig sentir parlar.
Ah, sí, perquè vostè va participar recentment.
I em va dir que em havia escoltat a Girona.
Molt bé. Doncs, mossèn Ramon, de nou, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ja per la secció preguntes que ens fem sobre diversos aspectes de la vida litúrgica, diversos aspectes de la vida de l'Església, de la comunitat eclesial, etc. Avui, doncs, en farem una, que és sobre les lectures de la missa per part dels lectors. I per a respondre-la, doncs, hem convidat, com sempre, el nostre col·laborador fidel del programa Església d'Urgell, mossèn Xavier Parés, que és doctor en litúrgia i delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell, a qui saludem. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit. Aquí estem, respondre el que sapiguem.
Molt senzilla la pregunta avui. Com s'han de fer les lectures de la missa per part dels lectors?
S'han de fer ben fetes, és clar.
S'han
de fer ben fetes, ben clares, ben pausades, amb el ritme que li correspon, doncs, segons el tipus de lectura. Hi han lectures narratives, hi han lectures expressives, hi han proclamatives, hi ha diferents estils, no? I llavors, una cosa molt important és que hi hagi bons lectors. No pot llegir tothom. De vegades costa de trobar lectors, la gent ja fa bé, si no s'atreveix de no pujar a llegir a l'embó. Ja fa bé. Però hi ha molta gent que saben llegir i saben llegir bé. I aquests són els que haurien de llegir. I s'haurien de preparar. No es pot pujar a l'embó a llegir la lectura de paraula de Déu el diumenge o el dia de ferial que sigui, sense saber d'acabar. És molt bo saber abans haver llegit la lectura. Sempre hi ha una paraula enredada que no l'has de repetir perquè no et surt bé.
I si no ens la inventem, si no la sabem, aquest seria el perill, no?
I això és el que no pot ser, perquè no és paraula nostra, sinó paraula de Déu. També la forma que s'ha de llegir, si s'ha de fer un interrogant o s'ha de fer una admiració o s'ha de cridar més o s'ha de cridar menys. Si un ha llegit la lectura, sap bé com ha de llegir i com l'ha de proclamar. Clar. Perquè la paraula de Déu, més que llegir, es proclama. Clar. Perquè sí. No la llegeixo per mi. Hi ha molts lectors que llegeixen la paraula de Déu com si llegeixin per ells. I no, s'han de pensar i donar compte que llegeixen per la comunitat. I, per tant, és molt important també la megafonia, que hi hagi un bon micro, que hi hagi bons aparells d'altaveus.
Que et sigui direccionat a la boca i no al nas o als ulls.
Que es vocalitzi, també, clar. Perquè de vegades s'enganxen les paraules i llavors no s'entén res, no? Primer de tot, també una altra cosa que és important és el leccionari. No s'ha de llegir la paraula de Déu d'un paper o del full dominical. S'ha de llegir del leccionari, que és el llibre de l'Església, el llibre litúrgic propi de l'Ambó. I s'ha de llegir des de l'Ambó, lògicament. A totes les esglésies hi ha l'Ambó, que és el lloc de la paraula. Com hi ha l'altar, que és el lloc de l'Eucaristia, hi ha l'Ambó, que és el lloc de la paraula. I aquests dos llocs, el de la paraula i el de l'Eucaristia, com també la seu del president, formen una unitat en un presbiteri. Han de ser de la mateixa categoria, perquè són les tres presències del Senyor en la paraula, en el pa eucarístic i en la persona del ministre. Per tant, no hem de tenir una cadira qualsevol pel capellà, no hem de tenir un faristol pel lector i un altar molt maco de pedra, no? Tots tres han de ser similars, la mateixa categoria, de pedra, de fusta, de marbre, del que sigui, però que formin una mica de conjunt. I sempre a l'ambó. I també preparar-se. Nosaltres, gràcies a Déu, tenim un bon equip de lectors, a la nostra parròquia, a la catedral, tenim un bon equip de lectors, però sempre hi ha un dia que no hi ha lector. I llavors, o que els lectors no han vingut, no ha vingut cap, o que ha fallat, o el que sigui. Llavors sí que és bo que hi hagi algú. Aquí tenim, sobretot a l'estiu, molta gent forastera que estan acostumats a les seves parròquies de Barcelona o de les ciutats a llegir i de seguida s'ofereixen. És molt bonic. Però, és clar, també és més bonic que sigui la gent de la comunitat, no pas els forasters, no? Per tant, hem de procurar que els lectors no fallin, que estiguin ben preparats. Fem cursets de lectors, cada any fem una trobada litúrgica i aquest tema de les lectures també el tractem. També els lectors poden ser molt diferents. Hi ha l'home, la dona, poden el noi, la noia, de vegades els nens. Els nens de vegades són massa petits, però també s'hi llegeixen bé. I el diaca, però no hauria de ser el prevere. El prevere té una altra funció. El prevere i el diaca llegeixen l'Evangeli.
Sí, sí, sí.
Però a les altres lectures és més propi que ho faci membres de la comunitat, els laics, sobretot.
Moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell, per aquesta resposta. I el convidem, doncs, la setmana vinent, si també vol ser amb nosaltres.
Bueno, farem el que podrem.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit. I ja ens apropem al final d'Església d'Urgell. És el moment de donar-los dues dades d'agenda, concretament que aquest dimecres, dia 29, al Centre Cívic del Passeig a la Seu d'Urgell, a les 9 de la nit, sopar de la fam, de Mans Unides, presentació del projecte 2017 a càrrec de Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides d'Urgell. I aquest divendres, dia 31, i fins al diumenge, dia 2 d'abril, tindrà lloc al Santuari del Sant Crist de Balaguer un recés per a laics, predicat per Monsenyor Joan Enric Vives, el nostre bisbe. I ara ja anem pel comiat. Fins aquí el programa d'informació religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.